els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, al 104.4 de la freqüència modulada de la Ciutat de València, l'emissora lliure i libertària, bona nit, bon dia o bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. La llegenda do Caboclo, la llegenda del mestís, és la peça que acabo d'escoltar interpretat per el duo de guitarristes Germán Sergio i Odair Assad i que és una de les obres composades per el nostre protagonista del programa d'avui i del pròxim. Es tracta d'una figura enorme dintre de la música culta de tall, diguem-ne, occidental, i que és, sens dubte, la major figura de la música brasilera clàssica i, segurament, el compositor sud-americà més conegut arreu del món i més interpretat també. Encara que aquesta inèrcia que a Europa n'hi ha de tocar obres de compositors europeus obviant el que s'ha fet i es fa arreu del món, fa que no se tinga un coneixement tan extens com podria d'aquesta persona tan prolífica dintre de la seva producció musical. Fill d'una família benestant, en què el seu pare era funcionari de la Biblioteca Nacional i un enorme afeccionat a la música, fins i tot músic afeccionat, i gran impulsor de la música i de les arts en general al seu voltant, de manera que fins i tot a sa casa es feien tertúlies de tipus artístic, literari, en fi, amb el bo i millor del que per aquell moment tenia al voltant en Rio de Janeiro, Heitor Villa-Lobos va rebre, com és de suposar, una formació musical intensa des de ben menut, fins al punt de que, sent molt menut, no està molt clara en les seues ressenyes biogràfiques en l'edat concreta, però podia ser al voltant dels 5 anys, son pare va fer arreglar una guitarra per a convertir-la en un petit violoncel que estiguera adaptat per tamany al tamany d'un xiquet de 5 anys. Ell va ser, per tant, el primer instrument que va tocar Heitor Villa-Lobos i que després tindria la seva repercussió en l'obra de composició al llarg de la seva vida. Persona d'una enorme cultura musical, es va interessar moltíssim, com era normal en aquella època d'efervescència nacionalista, per la música del seu país, un país amb una enorme riquesa musical com és Brasil, en el que des de ben jovenet es va dedicar a recórrer l'interior de Brasil en enormes excursions que duraven anys, en alguns casos, que ell en va emprendre per a anar descobrint, a base de conviure amb ells, les músiques dels pobles de l'interior de Brasil i també, evidentment, de les zones més costaneres, que són les més pròsperes i més conegudes també, com són São Paulo, Rio de Janeiro i Salvador de Bahia. Va estar una persona que la seva enorme cultura musical, com hem dit, li va dur a interessar-se també pel que es feia fora del seu país, fonamentalment, evidentment, a Europa, on va vindre a París un parell de vegades i va entrar en contacte amb gent de les avantguardes d'aquell moment, entre les quals, evidentment, doncs, Debussy, Stravinsky, etc. etc. La seva música, doncs, va tindre un marcat caràcter nacionalista en el sentit que podria ser, per exemple, la música de Bartók o la música de Falla o la música de gent d'aquesta època que va estar interessada en redescobrir les arrels de les seues pàtries per a tractar d'incorporar en una fusió, aquesta paraula que s'utilitza tant en el món de la música, entre aquestes musicalitats, aquests ritmes, aquestes melodies, aquests sons, amb la música clàssica acadèmica europea. interpretada per l'Orquestra Sinfònica de São Paulo, dirigida per John Nesling, un director brasiler, heu escoltat el choro número 3 d'Héctor Villalobos. Els choros, que són una forma popular molt coneguda de Brasil amb un origen d'aproximadament cap a mitjan del segle XIX i que interpretaven fonamentalment músics afeccionats amb instruments de corda polsada i percussions, evidentment, són una mena de serenates, per dir-ho així, que varen esdevenir i encara ho són una de les formes populars més conegudes per Brasil. En el cas de Villalobos, l'anomenar choros a una enorme col·lecció de peces que van des de obres per a piano sol, obres per a dos instrumentistes, fins a obres per a dues orquestres, cor i algun solista que altre, són una forma d'autodefinir-se com a brasiler. És l'obsessió nacionalista de Villalobos la que el porta a definir aquesta col·lecció de peces en les que fonamentalment busca barrejar, com hem comentat abans, ritmes populars i ritmes més o menys ancestrals, ritmes i melodies i modos i, en fi, tot un poc, totes les varietats que pot tindre una música popular brasileres amb la música de concert estàndard occidental. Aquesta que heu escoltat és segurament una de les més conegudes, és el choro número 3 i és, com heu escoltat, en aquest cas, una peça per a cor i orquestra d'una llargària relativament curta i que, de tota manera, és molt representativa de la idea que tenia en el cap el Héctor Villalobos en fer aquesta col·lecció de peces. Nascut el 5 de març de 1887 en Rio de Janeiro, va morir el 17 de novembre de 1959 als 72 anys d'un càncer. Va ser, com hem dit, una de les personalitats que per la seva importància, per la seva difusió i per la seva ubicació en el temps concret va resultar una peça bàsica per a la construcció de la música nacional brasileña d'entrada, però sobretot també de la difusió en Llatinoamèrica, juntant altres músics argentins i algun altre, de les músiques, com hem comentat abans, de fusió entre les arrels culturals del seu país i les músiques cultes per part d'aquestes persones com ell, de família més o menys benestant, una certa educació, i que tenien l'ànsia de connectar amb les corrents artístiques internacionals del moment.
Thank you.
Com un exemple molt clar de la varietat que s'inclou dintre d'aquesta col·lecció anomenada Choros, hem posat el número 8, una peça per a gran orquestra, dos pianos i una abundantíssima percussió, tant d'estàndard com local brasilenya. El seu estil, el seu so, és una sorprenent similitud amb, per exemple, la música de Stravinsky, de L'ocell de foc o de La consagració i la primavera, malgrat que sembla que en el moment que es va composar aquesta peça ell no havia contactat encara amb Stravinsky, encara que és molt probable que coneguera la seva música. És una forma de fusió, com heu vist, de ritmes variadíssims, de sonoritats intenses o delicades o molt variada, molt variada. Ell, a la seva música, que sempre es va negar a etiquetar, perquè a més el tema dels conservatoris també el tenia una miqueta que li allunyaven un poc, va aixafar poques conservatoris, fins que ja a una certa edat i consagrat absolutament va dirigir algun centre de formació musical, però amb una intenció diferent, evidentment, a les conservatoris. De fet, ell dia que vostè xafa un conservatori i pràcticament s'ha fos com a músic. Ell, com he dit, anomenava la seva música com a natural i, sobretot, buscava una qüestió que, més que nacionalista en el sentit que ara se pot entendre molt degradat per l'ús i abús d'aquest terme, com a patriòtica, que la definia ell. Ell es definia com a patriota, com tanta gent en aquell moment, dels que estaven tractant de formar aquests nous estats que, arran dels canvis sociopolítics que van passar en la Revolució Francesa, varen arribar, òbviament, a Llatinoamèrica i allí varen anar prenent cos totes aquestes doctrines derivades de la Revolució Francesa i les seves conseqüències. També, amb un cert paral·lelisme en el cas Stravinsky, la crítica, quan presentà les seues primeres obres per a orquestra, va caure damunt d'ell amb totes les armes, perquè deia que la seva era una música excessiva, extravagant, escandalosa, i que venia a ser, va dir un crític molt conegut de l'època, una presa de pèl al públic. Aquesta anècdota és sorprenentment similar a l'anècdota de l'estrena a París de La consagració de la primavera, si recordeu. Avui en dia ningú li nega ja el caràcter d'obra mestra avançada al seu temps i que va trencar uns certs esquemes i inaugurar uns altres, etc., de les obres de Stravinsky de l'època, sobretot la més emblemàtica de La consagració i la primavera. Però en el cas de Villalobos la intenció era una altra, com hem comentat ja, i per tant les seues idees al respecte no eren exactament les mateixes dels seus col·legues europeus de les avantguardes dels anys 20. Després d'haver estudiat de ben xicotet el cello, va també estudiar i interpretar amb altres instruments, com varen ser sobretot el clarinet, el trombó, la guitarra, de la qual va arribar a ser un gran virtuós, i per la qual va escriure una quantitat notòria de peces, algunes de les quals varen ser dedicades per part de Villalobos al mestre andalús de Jaén, Andrés Segovia, una persona també en aquell moment trencadora, en el sentit de que va ser el músic que va fer entrar a la guitarra, que era un instrument considerat popular, o més ben dir populatxero, a les sales de concert. En el cas de Villalobos va introduir tant en peces per a guitarra soles com en peces per a guitarra i orquestra. També, a més, va estar explorant sonoritats insòlites dintre de la música acadèmica, com per exemple un concert per a harmònica solista i orquestra. Per acabar avui el primer programa dedicat a Villalobos, anem a escoltar el Choro número 1, que paradoxalment no és el primer que va escriure, sinó que va escriure amb molta posterioritat, amb una mena d'intenció recopilatori de carta de presentació, i en el catàleg seu el va posar com a número 1, que és un concert per a guitarra i orquestra interpretats per la mateixa orquestra i director que els anteriors i amb Fabio Zanon a la guitarra solista.
Thank you.
I en la mateixa veritat sonora i estilística que els anteriors xoros, heu pogut escoltar aquest xoro número introducció als xoros de Heitor Villalobos. Avui anem acabat ja així, sabeu que esteu als camins de la música, al 104.4 l'FM de València, Ràdio Clara, i que podreu trobar més informació sobre aquest autor i aquestes peces a la nostra web podcast caminsdelamusica.net, on podreu també trobar, evidentment, més informació i un enllaç per descarregar-vos el programa en format MP3 de qualitat màxima. Ho deixem així. Amigues, amics de Ràdio Clara i dels Camins de la Música, bona nit, bona vesprada i fins al pròxim programa. Adéu.